xarxa.
Que yo tengo que denunciar y lo hago.
L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala l'aixecament de la immunitat europarlamentària a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, una decisió presa el 2021 que tots tres havien recorregut.
Paral·lelament, el diputat Jaume Giró deixa l'executiva del partit i l'acta parlamentària. L'exconseller d'Economia diu que discrepa de les orientacions actuals del partit.
El jutjat de primera instància número 2 de Sabadell ha citat a declarar Santi La Iglesia, un dels principals investigats en la causa Jubany, el pròxim divendres 26 de setembre, a 9:45 del matí.
La decisió del jutjat arriba després que les últimes proves d'ADN extretes de les restes biològiques del jersei de la víctima coincideixin amb el perfil genètic de Santi La Iglesia.
Neix la plataforma 03 per reivindicar millores educatives en la petita infància, una etapa que consideren desatesa.
Sindicats, associacions de mestres i entitats socials s'uneixen per reclamar més finançament i denunciar la precarietat laboral del sector. Georgina Rius és la portaveu de la plataforma.
Els infants estan precisament en unes condicions on el seu benestar està en dubte moltes vegades perquè les ràtios que sostenen no permeten que en tot moment se'ls pugui garantir unes condicions dignes amb les seves necessitats reals. Parlem d'unes ràtios d'infants de 0 a 1 any de 8, unes ràtios de 1 a 2 anys de 13 i unes ràtios de 20 de 2 a 3 anys. És evident que una persona sola en cap moment pot garantir el que necessiten els infants a aquesta edat.
Mor el dissenyador Giorgio Armani als 91 anys.
Considerat rei de la moda italiana, ha mort aquest dijous als 91 anys. Es trobava a Milà acompanyat de la seva família i de Leo Del Orco, el seu company durant els darrers 20 anys, segons ha informat el seu grup empresarial.
I en esports, Toni Castro comença la pretemporada dels equips catalans de bàsquet.
El Joventut Badalona i el Hajo Post Lleida s'enfronten a 9:15 en el primer partit del torneig de bàsquet de Sant Julià de Vilatorta. Enfrontament marcat pel retorn de Ricky Rubio a les pistes després d'un any sense jugar. I a la mateixa hora, la selecció espanyola necessita guanyar Grècia per passar els vuitens de final de l'Eurobàsquet.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un temps que s'ha anat regirant en algunes comarques al llarg de les últimes 3 o 4 hores. Per exemple, bons xàfecs que han caigut al voltant de Sant Llorenç del Munt, també al sud del Bages, i ja aquesta tarda més avançada se n'han produït d'altres de xàfecs entre el nord d'Osona, la comarca de la Garrotxa, del Ripollès i l'Alt Empordà, així com el Gironès. De fet, a hores d'ara, els ruixats més intensos es mouen al voltant del riu Fluvià. Arribaran fins i tot cap al mar, però d'una forma més isolada. La resta del país, també alguna gotellada caurà a l'Alt Pirineu, interior de l'Ebre, i alguns núvols que s'aniran fent més espessos arran de mar i a les comarques de Tarragona. De fet, aquesta propera nit plourà d'una forma local, però intensa, entre la selva marítima i el delta del Llobregat, sobretot a tocar del mar. I ja el divendres al matí, aquestes tempestes molt fortes, però molt locals, s'aniran movent del cap de Salou cap al sud. Per tant, sud de Tarragona. A la resta del país, el divendres cada vegada tindrà més clarianes i una temperatura que recularà un xic, no gaire. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En general, no és una tarda massa complicada en aquesta xarxa viària. Parlaríem d'aturades més o menys habituals, per tant, bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Repassem l'autopista AP7 perquè aquí sí que trobarem aturades que potser no són tan habituals, són uns 4 quilòmetres ara mateix entre Granollers i la Roca del Vallès. En aquest sentit, en sentit nord, en sentit Girona, per tant, aquí sí que hi ha aturades, alguns problemes, 3-4 quilòmetres de retencions, AP7, Granollers, la Roca del Vallès, sentit nord, sentit Girona. Ja que som a l'AP7 en direcció sud, és a dir, anant cap al Papiol, sentit Tarragona, també hi ha aturades de 4-5 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès. A banda de l'autopista AP7, ens quedem amb les dues vies que baixen des de la zona del Vallès cap a Barcelona, a l'extrem nord, tant l'autopista C58 com la C33, ara mateix presenten aturades intermitents de 4-5 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat, sempre d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre. Salvador Illa demana als diputats del PSC que siguin valents defensant el nou sistema de finançament singular i critica el Partit Popular per plantar demà l'inici del curs judicial.
Han estat alguns dels punts del decàleg de consells amb què ha presidit la cloenda de les jornades parlamentàries del grup socialista. Illa ha situat al capdamunt d'aquest decàleg la defensa de les institucions. En aquest punt ha retret la decisió del PP de no acudir a l'obertura de l'any judicial i ha advertit que les institucions són de tots i no se les pot desprestigiar.
Tot plegat ha tingut lloc, com dèiem, a Girona, a la cloenda de les jornades parlamentàries del PSC. Mont Carvajal.
El president Salvador Illa ha defensat un decàleg de recomanacions pels diputats del PSC. El primer, respectar les institucions. En aquest punt ha aprofitat per criticar la plantada del líder del Partit Popular, Núñez Feijóo, a l'inici de l'any judicial.
Ni podem desprestigiar les institucions. Avui hi ha una mostra. S'inicia l'any judicial i comencem ja aquí, que si hi vaig, que si no hi vaig... No. Les institucions estan per sobre de tothom.
En canvi, ha lloat el rol institucional que el seu pare du a terme el president del Parlament, Josep Rull. El darrer consell als seus ha estat que siguin valents a l'hora de defensar allò en què creuen, com ara el finançament singular.
La terra no és plana, és rodona. Les vacunes salven vides. El finançament autonòmic que tenim avui s'ha de millorar i no és equilibrat ni just per tothom. Quan baixes impostos, beneficies els rics, perjudiques els pobres. Són coses certes. I aquí no hem de tenir cap por. No hem de donar cap pas enrere.
Altres apunts del decàleg d'Illa són la generositat, el caràcter constructiu, el llenguatge i les formes amables i el diàleg per arribar a punts en comú. Justament el diàleg va ser el seu argument principal previ a la reunió amb Carles Puigdemont a Brussel·les.
Ho dèiem ara, tensió màxima a poques hores de l'obertura d'un nou any judicial, d'una banda pel processament del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, i per l'altra per la plantada del PP a l'acte que obre oficialment el curs jurídic.
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, qualifica de provocació la presència d'Álvaro García Ortiz en l'obertura de l'any judicial. El líder popular ha revelat que la decisió d'absentar-se d'aquest acte la va prendre a finals del mes de juliol. Feijóo ha assegurat també que amb la seva absència vol denunciar els atacs del president del govern Pedro Sánchez, algunos jueces.
La presencia del fiscal general del Estado en el inicio del curso judicial en el que se le puede juzgar es una provocación que yo tengo que denunciar. Y lo hago, levantando mi mano, mostrando mi disconformidad con los ataques permanentes del presidente del gobierno a los jueces y con el procesamiento del fiscal general del Estado, que se va a dirigir a los magistrados que le están investigando y a lo mejor a los que le van a juzgar. Eso creo que es un mejor servicio a la independencia del Poder Judicial y a la despolitización de la justicia.
A Feijóo li ha respost el ministre de Presidència, Félix Bolaños, que ha afirmat que la plantada del líder del PP a l'obertura de l'any judicial és una greu desconsideració al rei, al Tribunal Suprem, al fiscal general de l'Estat, al Poder Judicial i a la carrera judicial en general. Però a la postura dels populars s'hi suma la de l'Associació Professional de Magistratura, l'Associació de Fiscals i l'Associació Professional i Independent de Fiscals, totes tres associacions judicials de caràcter conservador. Han signat conjuntament un comunicat en què demanen al fiscal general de l'Estat que no l'acte d'obertura de l'any judicial d'aquest divendres.
Doncs en aquest marc, l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala l'aixecament de la immunitat europarlamentària a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, una decisió presa el 2021 que tots tres havien recorregut.
L'advocat del Tribunal dona la raó al Parlament Europeu i li sembla correcte que retirés l'any 2021 la protecció parlamentària als llavors eurodiputats de Junts, tal com havia demanat el Tribunal Suprem, que els volia jutjar per sedició, malversació i desobediència pel referèndum de l'1 d'octubre. La seva opinió no és vinculant i el Tribunal emetrà una sentència els pròxims mesos. Ara mateix, cap dels tres és eurodiputat i la seva situació ha canviat. El jutge del Suprem, Pablo Llarena, s'ha negat a aplicar l'amnistia a Puigdemont i Comín i els manté les ordres de detenció nacionals contra ells per malversació. Tot i que continuen vivint a Bèlgica, Llarena encara no ha reactivat les euroordres.
Encara en relació a Junts, el diputat Jaume Giró deixa l'executiva del partit i l'acta de diputat. L'exconseller d'Economia diu que discrepa de les orientacions actuals del partit.
En un comunicat, el diputat de Junts, Jaume Giró, diu que Catalunya viu per diverses raons en una cruïlla decisiva i la política és massa sovint excessivament tàctica. I afegeix que es prioritzen els interessos del partit per damunt dels del país i això dificulta la col·laboració entre les forces principals i, de retruc, el benestar i el progrés del país. Giró ha comunicat en persona el líder del partit, Carles Puigdemont, i el secretari general, Jordi Turull, que han lamentat la decisió. Qui s'hi ha mostrat contrari és el president del Parlament, Josep Rull, que a l'ACN ha dit que Junts ha obert la via del pacte a Catalunya i a Madrid i està complint fil per randa el programa electoral.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El jutjat de primera instància número 2 de Sabadell ha citat a declarar Santi la Iglesia, un dels principals investigats en la causa Jubany, el pròxim divendres 26 de setembre a 2:15 del matí.
La decisió del jutjat arriba després que les últimes proves d'ADN extretes de les restes biològiques del jersei de la víctima coincideixin amb el perfil genètic de la Iglesia. La Fiscalia de Barcelona ja havia demanat la citació del principal investigat per l'assassinat d'Helena Jubany i també havia demanat que es reobrís el procediment en relació a Anna Echegaray. Una altra investigada per a la qual prescriu la causa el pròxim 7 d'octubre. Tot plegat després que les proves hagin pogut determinar que també hi ha restes d'ADN compatibles amb les d'una dona i que no correspondrien a les de Montse Careta, una altra de les investigades que es va acabar suïcidant el 2002 a la presó de Guadras.
I en l'àmbit policial, almenys dos detinguts en un dispositiu a Mataró per desmantellar un grup dedicat a vendre mòbils robats a nivell estatal i europeu. L'operació, en què també s'han fet diversos escorcolls, continua oberta i s'ha decretat secret de les actuacions. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
Aquests dos arrestos han tingut lloc cap a 11:15 en un pis situat al número 83-85 de la Ronda Odonell. Ha estat llavors quan agents dels Mossos d'Esquadra han tret emmanillats un home i una dona, els quals han estat traslladats a dependències policials. D'aquest mateix pis també han comissat diversos objectes. Pere Mas, però, no ha estat l'únic barri on els Mossos d'Esquadra han dut a terme escorcolls. També han fet una entrada a Rocafonda, concretament al número 70 del carrer República Dominicana. La investigació es troba a hores d'ara sota secret d'actuacions. El cos destaca que, abordant les estructures que es dediquen a distribuir el material robat, es trenca la cadena d'aquest mercat il·legal. L'operatiu d'aquest dijous a la capital del Maresme s'emmarca dins del Pla Campai, una estratègia integral que posa el focus en la multireincidència a l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, es tracta de la continuació del cas Baltis. Aquesta actuació, d'ara fa un mes, va permetre desarticular faccions criminals que controlaven diferents punts de recaptació de mòbils robats a la ciutat comtal.
I el jutge envia a la presó els tres detinguts per la mort d'un home a trets a la Baronia de Rialb el 2022. Entre els detinguts hi ha un comandant retirat de la Guàrdia Civil i la causa està oberta per delicte d'homicidi.
El jutge de Solsona ha rebut aquest dijous a la seu de l'Audiència de Lleida els tres detinguts aquesta setmana per la seva suposada vinculació amb la mort a trets d'un home el gener de 2022 a Gualter, al terme de la Baronia de Rialb a la Noguera. El magistrat ha acordat la presó provisional i sense fiança i la causa, que es manté sota secret de sumari, està oberta pel delicte d'homicidi. Entre els detinguts hi ha un comandant retirat de la Guàrdia Civil, veí de Lleida, i un veí de Cervera. La víctima era un veí d'Oliana, de 61 anys, que va viure a Andorra i després es va traslladar a Cervera. Les detencions van ser fetes dimarts en un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil.
Notícies en xarxa.
Els sindicats Comissions Obreres i UGT convoquen a la vaga el primer dia de curs als auxiliars d'educació especial, integradors socials, fisioterapeutes i professors de religió, entre d'altres.
Són personal laboral docent de la Generalitat, una plantilla de 5-2, i reclamen millores salarials. Denuncien l'estancament de les negociacions que havien engegat el curs passat amb el Departament d'Educació.
Justament de cara a l'inici de curs, les famílies d'alumnat demanen a l'administració més concreció sobre l'augment d'estudiants amb necessitats educatives especials.
En concret, les associacions federades de famílies de Catalunya volen saber quin tipus de necessitats tenen aquest 9.000 alumnes. La seva directora, Lidon Gasull, ha puntualitzat que més alumnes diagnosticats no suposen necessàriament tenir aules més complexes. Són declaracions a la xarxa.
És cert que va parlar d'aquest augment de 9.000 alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, però a la pregunta sobre si aquests eren amb necessitats socioeconòmiques o altres tipus de necessitats, aquesta dada no la va donar. Per tant, també sabem que el diagnòstic ha augmentat, per tant, no sabem fins a quin punt realment tenim aules més complexes o simplement aules amb més diagnòstics, no? Per tant, si també tenim més diagnòstics, poder aquestes aules no són tan complexes, és més fàcil poder-ho abordar.
Encara en l'àmbit de l'educació, neix la plataforma 03 per reivindicar millores educatives en la petita infància, una etapa que consideren desatesa. Sindicats, associacions de mestres i entitats socials s'uneixen per reclamar més finançament i denunciar la precarietat laboral del sector. Esther Minguell.
En la seva presentació davant del Departament d'Educació i Formació Professional, la nova plataforma exigeix la universalitat i la gratuïtat de l'ensenyament dels 0 als 3 anys, reclama millores salarials pels treballadors i demana una inversió que permeti garantir els drets dels més petits. Per Georgina Rius, portaveu de la plataforma Catalunya 03, cal reduir el nombre d'alumnes a l'aula, com s'està fent a d'altres etapes educatives.
Els infants estan precisament en unes condicions on el seu benestar està en dubte moltes vegades perquè les ràtios que sostenen no permeten que en tot moment se'ls pugui garantir unes condicions dignes amb les seves necessitats reals. Parlem d'unes ràtios d'infants de 0 a 1 any de 8, unes ràtios de 1 a 2 anys de 13 i unes ràtios de 20 de 2 a 3 anys. És evident que una persona sola en cap moment pot garantir el que necessiten els infants a aquesta edat.
El col·lectiu reclama a la Generalitat que assumeixi la gestió i el finançament d'aquesta etapa per assegurar la igualtat d'accés i oportunitats a tot el territori.
I la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han invertit enguany pràcticament 64 milions i mig d'euros en la millora dels centres educatius de la ciutat.
Entre les obres de millora, l'Ajuntament ha climatitzat aquest 2025 una trentena d'escoles, després que l'any passat van ser 24. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha recordat que l'objectiu del consistori és climatitzar el 2029 el 100% dels centres d'ensenyament municipals de la ciutat.
El nostre objectiu és que els 170 centres de primària de la ciutat de Barcelona estaran climatitzades a l'any 29, això vol dir 55.000 nens i nenes que gaudiran de la climatització a les escoles públiques de Barcelona. Ho dic perquè és veritat, som l'única ciutat que coneguem, no només d'Espanya, sinó d'Europa, que ha fet una inversió tan accelerada i tan sistèmica, diguem-ne, a tot el sistema educatiu públic de la ciutat per adaptar-nos al canvi climàtic.
Del conjunt dels més de 64 milions d'euros invertits enguany en la millora dels centres d'ensenyament, l'Ajuntament ha aportat més de 46 milions i la Generalitat uns 17 milions. Aquest 2025 s'han realitzat més de 140 actuacions, entre millores als lavabos, a les cuines, les classes o transformacions dels patis.
L'Hospital de la Vall d'Hebron ha posat en marxa la primera unitat de l'estat especialitzada en l'alteració dels telòmers en l'adult.
Els telòmers són els extrems dels cromosomes que, quan són més curts de l'habitual, poden comportar malalties associades a l'envelliment, com càncers de la sang, fibrosi pulmonar i patologies del fetge. El centre públic analitza l'ADN dels familiars, els avisa del risc de desenvolupar-les i els guia, si és el cas, per evitar transmetre-les a una futura descendència.
Maite Polo.
Els telòmers dels cromosomes són com els caputxons dels cordons de les bambes, la peça de plàstic que protegeix l'extrem i que es va escurçant a mesura que fem anys. Hi ha persones que els tenen més curts en néixer per una mutació genètica, com el Germán, de 45 anys. Té 4 germans i tots són portadors. Formen part de la trentena de pacients diagnosticats fins ara a Vall d'Hebron. Li van descobrir fa 2 anys a partir d'una bronquitis buscant en els seus antecedents familiars.
El meu pare va morir de fibrosi pulmonar i càncer de pulmó. Llavors ja van passar-me amb el tema de la doctora i a partir d'aquí van descobrir tot el que tenia. I es feia afectat del fetge, dels pulmons i de la sang.
El problema dels telòmers curts es considera una malaltia minoritària i provoca anèmia o defenses baixes, amb altres símptomes, com per exemple l'aparició de canes a una edat jove, ungles rares i problemes de la pell. Fer l'associació és difícil. Encara no s'ha descobert com allargar els telòmers, però sí que els fa escurçar i contribueixen al tabac i l'excés de solar.
També en l'àmbit sanitari, el govern referma el compromís i manté els terminis per la construcció del nou Hospital Josep Trueta de Girona. Aquest matí, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat les actuals instal·lacions i ha demanat confiança als ciutadans i a les institucions. Girona FM, Pau Villafañé.
Malgrat que la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, entén la desconfiança que hi pot haver entre la ciutadania i també entre institucions, Paneque ha deixat clar que el futur campus de salut serà una realitat i assenyala que es tracta d'una oportunitat única des d'un punt de vista sanitari, però també de generació de llocs de feina, d'habitatge o de repensar la mobilitat per l'entrada sud de l'àrea urbana de Girona.
Jo entenc que pugui haver-hi desconfiança, ja no dic entre institucions, sinó fins i tot de la pròpia ciutadania, no? Com és a dir, aquesta vegada serà l'autèntica, no?, la que de veritat ho veurem. Jo crec que el compromís del president Illa va ser ferm, que no dona lloc a dubtes, que els terminis que hem marcat pel nou Trueta es compliran, que els estem complint, que serà una realitat, que és un deute històric que han tingut diferents governs de la Generalitat amb la demarcació de Girona.
La consellera ha fet una visita a l'actual Hospital Trueta i ha remarcat la importància del manteniment dels serveis fins que el nou centre sigui una realitat.
El canvi climàtic provocat per l'espècie humana fa que incendis com els que hi ha hagut aquest estiu a la península siguin fins a 40 vegades més probables que en condicions normals.
Així ho alerta un estudi científic internacional que torna a donar evidència sobre el vincle directe entre l'acció humana i l'escalfament global.
Lluís Mata.
L'informe del World Weather Attribution conclou que les condicions meteorològiques extremes que propicien la declaració d'un incendi són al voltant d'un 30% més intenses ara en comparació amb el clima preindustrial, quan les temperatures eren 1,3 graus més baixes de mitjana. Un escenari pessimista si no hi ha un canvi en la responsabilitat personal i col·lectiva que fa preveure que el context que ha fet desbocar les flames en incendis simultanis aquest estiu a Espanya i Portugal es podria repetir una vegada cada 15 anys. Una freqüència que l'estudi també situa per a les onades de calor extremadament altes, quan abans que els humans escalféssim l'atmosfera només s'haurien esperat cada 2.500 anys. Entre les receptes dels científics per fer front a aquesta tendència devastadora hi ha la necessitat urgent de controlar la vegetació a les zones rurals i, en última instància, que el món deixi de cremar al més aviat possible combustibles fòssils com el petroli, el gas i el carbó si no es vol incrementar l'escalfament global fins a 3 graus aquest segle.
Mor el dissenyador Giorgio Armani als 91 anys.
Considerat rei de la moda italiana, ha mort aquest dijous als 91 anys. Es trobava a Milà acompanyat de la seva família i de Leo Del Orco, el seu company durant els darrers 20 anys, segons ha informat el seu grup empresarial.
I ara sí, cultura pròpiament, el Palau Martorell i el Reial Cercle Artístic presenten una exposició inèdita de l'artista barceloní Antoni Clavé. 20 anys després de la seva mort, Antoni Clavé amb majúscules repassa el recorregut vital del pintor i la seva evolució artística des dels murals i cartells dels anys 30 del segle passat a l'abstracció dels 90. David Navarro.
Els cartells de pel·lícules que Antoni Clavé va dibuixar als anys 30 reben el visitant al Palau Martorell. És l'inici d'un recorregut vital que a les sales del Palau, però també al Reial Cercle Artístic, ens porten de Barcelona a París, Osaka o Nova York, i de la figuració a l'abstracció. Una vuitantena d'obres que, segons ha explicat la responsable dels arxius Antoni Clavé de París, Aude Hengen, representen una oportunitat única.
Ça va être l'occasion pour le public.
És una ocasió perquè el públic barceloní pugui gaudir d'obres inèdites que retraten el recorregut artístic d'Antoni Clavé des dels anys 30 fins a finals dels anys 90.
Jusque la fin des années 90.
De fet, feia prop de 30 anys que no es feia una exposició d'aquesta magnitud sobre l'artista. El president del Reial Cercle Artístic, Josep Fèlix Benz, també comissari de l'exposició, pensa que cal posar Clavé al nivell de referents com Picasso o Miró.
El gran referent de l'art del segle XX i, per tant, aquesta exposició rendeix un homenatge que crec que la seva ciutat li devia.
L'entrada a l'exposició també dona dret a visitar, amb cita prèvia, les sales Clavé del Palau de la Generalitat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Comença la pretemporada dels equips catalans de bàsquet. El Joventut Badalona i el Hajopos Lleida s'enfronten d'aquí una hora en el primer partit del torneig de bàsquet de Sant Julià de Vilatorta. Enfrontament marcat pel retorn de Ricky Rubio a les pistes després d'un any sense jugar. El nou FM, Sergi Vives.
Difícilment es podria trobar un millor atractiu per obrir oficialment avui el 39è torneig de bàsquet de Sant Julià. El primer partit de Ricky Rubio en el seu retorn a la penya és el gran reclam d'aquesta edició. Serà el preàmbul de 3 dies que tornaran a convertir el poble en cita ineludible per amants i seguidors d'aquest esport. Miquel és el director del torneig.
Ha estat un regal. L'any passat vam estar pendents perquè sabíem que potser tornava, va ser que no. I aquest any jo l'admiro, jo crec que té molt de mèrit. Ell que ho ha fet tot, penya, Barça, NBA, Cleveland Cavaliers, selecció espanyola, un any i mig que no ha estat jugant i ha estat capaç de dir, doncs no, jo ara vull tornar a l'equip dels meus orígens, que és la penya, i tornar a jugar. M'encanta, jo crec que és una història molt bonica.
El torneig reunirà enguany 5 equips ACB, el Joventut Badalona, Liopos Lleida, el Baxi Manresa, el Morabanc Andorra i el Bàsquet Girona, a banda dels 3 equips de categories inferiors. Les entrades es poden aconseguir a través del web del torneig i algunes ja s'estan esgotant.
Demà serà el torn del Baxi Manresa, Morabanc Andorra, i dissabte al migdia el Barça jugarà contra un rival d'Eurolliga, el París Basketball, en directe a la plataforma La Xarxa Més. I encara en bàsquet, la selecció espanyola també se la juga d'aquí una hora contra Grècia, després de la dura derrota contra Itàlia i de la derrota de Geòrgia. Aquesta tarda contra Bòsnia, l'equip d'Escariolo ha de guanyar per passar els vuitens de final de l'Eurobàsquet. Canviem d'esport, en aquest cas a l'Europeu d'Hoquei Patins, la selecció espanyola està jugant als quarts de final contra Àustria, ara mateix tram final de la primera meitat, Espanya 2, Àustria 0. Per tant, el combinat dirigit per Pere Bàries amb aquest marcador accediria a les semifinals. També en Hoquei Patins l'Igualada va aconseguir la classificació per a les semifinals de la Lliga Catalana amb la victòria contra el Noia per 4-2 a les Comes. Demà divendres es juguen el Sant Just Alcoi i el Voltregà Sant Cugat. En futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente va parlar sobre les polèmiques paraules de Flick fent referència als egos del vestidor blaugrana. L'entrenador nega qualsevol problema d'actitud i en destaca la bona predisposició.
Aquí la verdad que todo son facilidades, los chicos, los jugadores vienen con una predisposición excepcional a aceptar el rol que les corresponde, tenemos esa fortuna, esa suerte. Yo soy un privilegiado y somos unos privilegiados por poder dirigir a este tipo de futbolista. Para nada, y hasta ahora no hemos tenido ningún contratiempo ni inconveniente con ninguno de ellos, todo lo contrario.
Paraules del seleccionador espanyol abans d'iniciar el camí cap al Mundial de 2026 amb l'estrena de l'equip espanyol aquest vespre contra Bulgària a Sofia. I encara en handbol, la CAC 7 Balomano Granollers va encaixar la segona derrota a la Lliga Guerrera Ciberdrola, derrota contra l'Atlético Guardés per 23-22.
Gràcies, Toni. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa't a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Què fer abans, durant i després d'una prova esportiva?
Abans de la prova, assegureu-vos de tenir una dieta equilibrada i rica en carbohidrats per garantir l'energia necessària. Feu un bon escalfament per preparar els músculs. Durant la prova, mantingueu un ritme constant, hidrateu-vos regularment i després de la prova és essencial fer estiraments per relaxar els músculs, així com menjar aliments rics en proteïnes per ajudar a la recuperació. No oblideu descansar prou per permetre que el cos es recuperi completament.
Salut activa.
Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Quan voleu fer una prova esportiva, hem de ser conscients de que hi ha un condicionament previ, una bona preparació física abans de la prova. Hem de ser conscients de la distància que anem a afrontar-nos. Saber en quin estat físic ens trobem nosaltres. I sobretot també tenir un bon material per poder superar la prova amb solvència. No? Tot això ens farà anar molt més còmodes i anar millor durant el dia de la prova. Llavors, com sempre, un bon escalfament previ ens ajudarà molt a sentir-nos millor, a tenir lesions, i durant la cursa, sobretot això, beure molt, menjar i estar ben hidratats i alimentats. Un cop hem arribat a la meta, el nostre ritme ha d'anar baixant progressivament, no podem parar de cop. Caminar una mica ens ajudarà a anar baixant les pulsacions més a poc i de més. Fer uns estiraments, abrigar-nos un cop acabada la cursa, i això, sobretot, hidratar-nos, menjar i alimentar-nos. Un bon massatge després de la prova esportiva ens pot ajudar molt a recuperar-nos després de l'esforç que hem fet.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Salvador Illa demana als diputats del PSC que siguin valents defensant el nou sistema de finançament singular i critica el PP per plantar demà l'inici del curs judicial. Cristina Cantal.
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, qualifica de provocació la presència d'Álvaro García Ortiz en l'obertura de l'any judicial.
Ni podem desprestigiar les institucions. Avui n'hi ha una mostra. S'inicia l'any judicial i comencem ja aquí, que si hi vaig, que si no hi vaig... Las instituciones están por sobre de todo.
La presencia del fiscal general del Estado en el inicio del curso judicial en el que se le puede juzgar es una provocación que yo tengo que denunciar y lo hago.
L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala l'aixecament de la immunitat europarlamentària a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, una decisió presa el 2021 que tots tres havien recorregut.
Paral·lelament, el diputat Jaume Giró deixa l'executiva del partit i l'acta parlamentària. L'exconseller d'Economia diu que discrepa de les orientacions actuals del partit.
El jutjat de primera instància número 2 de Sabadell ha citat a declarar Santi La Iglesia, un dels principals investigats en la causa Jubany, el pròxim divendres 26 de setembre a 9:15 del matí.
La decisió del jutjat arriba després que les últimes proves d'ADN extretes de les restes biològiques del jersei de la víctima coincideixen amb el perfil genètic de Santi La Iglesia.
Neix la plataforma 03 per reivindicar millores educatives en la petita infància, una etapa que consideren desatesa.
Sindicats, associacions de mestres i entitats socials s'uneixen per reclamar més finançament i denunciar la precarietat laboral del sector. Georgina Rius és la portaveu de la plataforma.
Els infants estan precisament en unes condicions on el seu benestar està en dubte moltes vegades perquè les ràtios que sostenen no permeten que en tot moment se'ls pugui garantir unes condicions dignes amb les seves necessitats reals. Parlem d'unes ràtios d'infants de 0 a 1 any de 8, unes ràtios de 1 a 2 anys de 13 i unes ràtios de 20 de 2 a 3 anys. És evident que una persona sola en cap moment pot garantir el que necessiten els infants a aquesta edat.
Mor el dissenyador Giorgio Armani als 91 anys.
Considerat rei de la moda italiana, ha mort aquest dijous als 91 anys. Es trobava a Milà acompanyat de la seva família i de Leo Del Orco, el seu company durant els darrers 20 anys, segons ha informat el seu grup empresarial.
I en esports, Toni Castro, comença la pretemporada dels equips catalans de bàsquet.
El Joventut Badalona i el Hajupols Lleida s'enfronten a 9:15 en el primer partit del torneig de Sant Julià de Vilatorta. Un duel marcat pel retorn de Ricky Rubio a les pistes després d'un any sense jugar. I a la mateixa hora, la selecció espanyola necessita guanyar Grècia per passar els vuitens de final de l'Eurobàsquet.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un temps que s'ha anat regirant en algunes comarques al llarg de les últimes 3 o 4 hores. Per exemple, bons xàfecs que han caigut al voltant de Sant Llorenç del Munt, també al sud del Bages, i ja aquesta tarda més avançada se n'han produït d'altres de xàfecs entre el nord d'Osona, la comarca de la Garrotxa, del Ripollès i l'Alt Empordà, així com el Gironès. De fet, a hores d'ara els ruixats més intensos es mouen al voltant del riu Fluvià. Arribaran fins i tot cap al mar, però d'una forma ja més isolada. La resta del país també alguna gotellada caurà a l'Alt Pirineu o a l'interior de l'Ebre i alguns han fet més espessos arran de mar i a les comarques de Tarragona. De fet, aquesta propera nit plourà d'una forma local però intensa entre la selva marítima i el delta del Llobregat, sobretot a tocar del mar. I ja el divendres al matí aquestes tempestes molt fortes, però molt locals, s'aniran movent del Cap de Salou cap al sud, per tant, sud de Tarragona. A la resta del país, el divendres cada vegada tindrà més clarianes i una temperatura que recularà un xic, no gaire. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dani. La veritat és que millora ràpidament el trànsit en aquesta xarxa viària. Tampoc és que hagi estat una tarda excessivament complicada, però ara ja està baixant molt ràpidament el volum de trànsit. Bàsicament, ens quedem amb alguns trams de les rondes de Barcelona i àrea metropolitana, per exemple, C58 i C33... Les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona estan millorant, però encara presentarien entre 1-2 quilòmetres de lentitud i d'aturades entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. I també el lateral de la P7, la B30, encara carregada a res. quilòmetre, quilòmetre i mig, aquesta zona de Barberà del Vallès en totes dues direccions. Però vaja, com et deia, millorant ràpidament el trànsit en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Salvador Illa demana als diputats del PSC que siguin valents defensant el nou sistema de finançament singular i critica el Partit Popular per plantar demà l'inici del curs judicial.
Han estat alguns dels punts del decàleg dels consells amb què ha presidit la cloenda de les jornades parlamentàries del grup socialista. Illa ha situat al capdamunt d'aquest decàleg la defensa de les institucions. En aquest punt ha retret la decisió del Partit Popular de no acudir a l'obertura de l'any judicial i ha advertit que les institucions són de tots i no se les pot desprestigiar.
Tot plegat ha tingut lloc, com dèiem, a Girona, a la cloenda de les jornades parlamentàries del PSC. Mont Carvajal.
El president Salvador Illa ha defensat un decàleg de recomanacions pels diputats del PSC. El primer, respectar les institucions. En aquest punt ha aprofitat per criticar la plantada del líder del Partit Popular, Núñez Feijóo, a l'inici de l'any judicial.
Ni podem desprestigiar les institucions. Avui hi ha una mostra. S'inicia l'any judicial i comencem ja aquí, que si hi vaig, que si no hi vaig, no. Les institucions estan per sobre de tothom.
En canvi, ha lloat el rol institucional que el seu pare du a terme el president del Parlament, Josep Rull. El darrer consell als seus ha estat que siguin valents a l'hora de defensar allò en què creuen, com ara el finançament singular.
La terra no és plana, és rodona. Les vacunes salven vides. El finançament autonòmic que tenim avui s'ha de millorar i no és equilibrat ni just per tothom. Quan baixes impostos, beneficies els rics, perjudiques els pobres. Aquestes són coses certes. I aquí no hem de tenir cap por. Hem de donar cap pas enrere.
Altres apunts del decàleg d'Illa són la generositat, el caràcter constructiu, el llenguatge i les formes amables i el diàleg per arribar a punts en comú. Justament el diàleg va ser el seu argument principal previ a la reunió amb Carles Puigdemont a Brussel·les.
Ho dèiem ara, tensió màxima a poques hores de l'obertura d'un nou any judicial, d'una banda pel processament del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, i per l'altra per la plantada del PP a l'acte que obre oficialment el curs jurídic.
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, qualifica de provocació la presència d'Álvaro García Ortiz en l'obertura de l'any judicial. El líder popular ha revelat que la decisió d'absentar-se d'aquest acte la va prendre a finals del mes de juliol. Feijóo ha assegurat també que amb la seva absència vol denunciar els atacs del president del govern, Pedro Sánchez, a alguns jutges.
La presencia del fiscal general del Estado en el inicio del curso judicial en el que se le puede juzgar es una provocación que yo tengo que denunciar. Y lo hago, levantando mi mano, mostrando mi disconformidad con los ataques permanentes del presidente del gobierno a los jueces y con el procesamiento del fiscal general del Estado, que se va a dirigir a los magistrados que le están investigando y a lo mejor a los que le van a juzgar. Eso creo que es un mejor servicio a la independencia del Poder Judicial y a la despolitización de la justicia.
A Feijóo li ha respost el ministre de Presidència, Félix Bolaños, que ha afirmat que la plantada del líder del PP a l'obertura de l'any judicial és una greu desconsideració al rei, al Tribunal Suprem, al fiscal general de l'Estat, al Poder Judicial i a la carrera judicial en general. Però la postura dels populars s'hi suma la de l'Associació Professional de la Magistratura, l'Associació de Fiscals i l'Associació Professional Independent de Fiscals. Totes tres associacions judicials de caràcter conservador han signat conjuntament un comunicat en què demanen al fiscal general de l'Estat que no assisteixi a l'acte d'obertura de l'any judicial d'aquest divendres.
Doncs en aquest marc, l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala l'aixecament de la immunitat europarlamentària a Carles Puigdemont, Toni Comín i Catí, una decisió presa el 2021 que tots tres havien recorregut.
L'advocat del Tribunal dona la raó al Parlament Europeu i li sembla correcte que retirés l'any 2021 la protecció parlamentària als llavors eurodiputats de Junts, tal com havia demanat el Tribunal Suprem, que els volia jutjar per sedició, malversació i desobediència pel referèndum de l'1 d'octubre. La seva opinió no és vinculant i el Tribunal emetrà una sentència els pròxims mesos. Ara mateix cap dels tres és eurodiputat i la seva situació ha canviat. El jutge del Suprem, Pablo Llarena, s'ha negat a aplicar l'amnistia a Puigdemont i Comín i els manté les ordres de detenció nacionals contra ells per malversació. Tot i que continuen vivint a Bèlgica, Llarena encara no ha reactivat les euroordres.
I encara en relació a Junts, el diputat Jaume Giró deixa l'executiva del partit i l'acta de diputat. L'exconseller d'Economia diu que discrepa de les orientacions actuals del partit.
En un comunicat, el diputat de Junts, Jaume Giró, diu que Catalunya viu per diverses raons en una cruïlla decisiva i la política és massa sovint excessivament tàctica. I afegeix que es prioritzen els interessos del partit per damunt dels del país i això dificulta la col·laboració entre les forces principals i, de retruc, el benestar i el progrés del país. Giró ho ha comunicat en persona al líder del partit, Carles Puigdemont, i al secretari general, Jordi Turull, que han lamentat la decisió. Qui s'hi ha mostrat contrari és el president del Parlament, Josep Rull, que l'ACN ha dit que Junts ha obert la via del pacte a Catalunya i a Madrid i està complint fil per randa del programa electoral.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El jutjat de primera instància número 2 de Sabadell ha citat a declarar Santi La Iglesia, un dels principals investigats en la causa Jubany, el pròxim divendres 26 de setembre, a 9:45 a.m.
La decisió del jutjat arriba després que les últimes proves d'ADN extretes de les restes biològiques del jersei de la víctima coincideixin amb el perfil genètic de La Iglesia. La Fiscalia de Barcelona ja havia demanat la citació del principal investigat per l'assassinat d'Helena Jubany i també havia demanat que es reobrís el procediment en relació a Anna Echegabriel, una investigada per la qual prescriu la causa el pròxim 7 d'octubre. Tot plegat, després que les proves hagin pogut determinar que també hi ha restes d'ADN compatibles amb les d'una dona i que no correspondrien a les de Montse Careta, una altra de les investigades que es va acabar suïcidant el 2002 a la presó de Batràs.
I en l'àmbit policial, almenys dos detinguts en un dispositiu a Mataró per desmantellar un grup dedicat a vendre mòbils robats a nivell estatal i europeu. L'operació, en què també s'han fet diversos escorcolls, continua oberta i s'ha decretat secret de les actuacions. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
Aquests dos arrestos han tingut lloc cap a 11:15 en un pis situat al número 83-85 de la Ronda Odonell. Ha estat llavors quan agents dels Mossos d'Esquadra han tret emmanillats un home i una dona, els quals han estat traslladats a dependències policials. D'aquest mateix pis també han comissat diversos objectes. Pere Mas, però, no ha estat l'únic barri on els Mossos d'Esquadra han dut a terme escorcolls. També han fet una entrada a Rocafonda, concretament al número 70 del carrer República Dominicana. La investigació es troba a hores d'ara sota secret d'actuacions. El cos destaca que, abordant les estructures que es dediquen a distribuir el material robat, es trenca la cadena d'aquest mercat il·legal. L'operatiu d'aquest dijous a la capital del Maresme s'emmarca dins del Pla Campai, una estratègia integral que posa el focus en la multireincidència a l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, es tracta de la continuació del cas Baltis. Aquesta actuació d'ara fa un mes va permetre desarticular faccions criminals que controlaven diferents punts de recaptació de mòbils robats a la ciutat comtal.
I en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona a Lloret de Mar.
Pel vols de 11:45 d'aquest migdia s'ha rebut un avís per part de la policia local de Lloret de Mar en què s'informava de la localització del cos sense vida d'una dona a l'interior d'un domicili. Els Mossos d'Esquadra s'han adreçat al lloc dels fets i han comprovat que hi havia una persona morta amb signes de violència. El cas està sota secret de sumari.
Els sindicats Comissions Obreres i UGT convoquen a la vaga el primer dia de curs als auxiliars d'educació especial, integradors socials, fisioterapeutes i professors de religió, entre d'altres.
Són personal laboral docent de la Generalitat, una plantilla de 5.000 treballadors i reclamen millores salarials. Denuncien l'estancament de les negociacions que havien engegat el curs passat amb el Departament d'Educació.
Justament de cara a l'inici de curs, les famílies d'alumnat demanen a l'administració més concreció sobre l'augment d'estudiants amb necessitats educatives especials.
En concret, les associacions federades de famílies de Catalunya volen saber quin tipus de necessitats tenen aquests 9.000 alumnes. La seva directora, Lidon Gasull, ha puntualitzat que més alumnes diagnosticats no suposen necessàriament tenir aules més complexes. Són declaracions a la xarxa.
És cert que va parlar d'aquest augment de 9.000 alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. A la pregunta sobre si aquests eren amb necessitats socioeconòmiques o altres tipus de necessitats, aquesta dada no la va donar. Per tant, també sabem que el diagnòstic ha augmentat. Per tant, no sabem fins a quin punt realment tenim aules més complexes o simplement aules amb més diagnòstics, no? Per tant, si també tenim més diagnòstics, poder aquestes aules no són tan complexes. És més fàcil poder-ho abordar.
Encara en l'àmbit de l'educació, neix la plataforma 03 per reivindicar millores educatives en la petita infància, una etapa que consideren desatesa. Sindicats, associacions de mestres i entitats socials s'uneixen per reclamar més finançament i denunciar la precarietat laboral del sector. Esther Minguell.
En la seva presentació davant del Departament d'Educació i Formació Professional, la nova plataforma exigeix la universalitat i la gratuïtat de l'ensenyament dels 0 als 3 anys, reclama millores salarials pels treballadors i demana una inversió que permeti garantir els drets dels més petits. Per Georgina Rius, portaveu de la plataforma Catalunya 03, cal reduir el nombre d'alumnes a l'aula, com s'està fent a d'altres etapes educatives.
Els infants estan precisament en unes condicions on el seu benestar està en dubte moltes vegades perquè les ràtios que sostenen no permeten que en tot moment se'ls pugui garantir unes condicions dignes amb les seves necessitats reals. Parlem d'unes ràtios d'infants de 0 a 1 any de 8, unes ràtios de 1 a 2 anys de 13 i unes ràtios de 20 de 2 a 3 anys. És evident que una persona sola en cap moment pot garantir el que necessiten els infants a aquesta edat.
El col·lectiu reclama a la Generalitat que assumeixi la gestió i el finançament d'aquesta etapa per assegurar la igualtat d'accés i oportunitats a tot el territori.
I la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han invertit enguany pràcticament 64 milions i mig d'euros en la millora dels centres educatius de la ciutat.
Entre les obres de millora, l'Ajuntament ha climatitzat aquest 2025 una trentena d'escoles, després que l'any passat van ser 24. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha recordat que l'objectiu del consistori és climatitzar el 2029 el 100% dels centres d'ensenyament municipals de la ciutat.
El nostre objectiu és que els 170 centres de primària de la ciutat de Barcelona estaran climatitzades a l'any 29, això vol dir 55.000 nens i nenes que gaudiran de la climatització a les escoles públiques de Barcelona. Ho dic perquè és veritat, som l'única ciutat que coneguem, no només d'Espanya, sinó d'Europa, que ha fet una inversió tan accelerada i tan sistèmica, diguem-ne, a tot el sistema educatiu públic de la ciutat per adaptar-nos al canvi climàtic.
Del conjunt dels més de 64 milions d'euros invertits enguany en la millora dels centres d'ensenyament, l'Ajuntament ha aportat més de 46 milions i la Generalitat uns 17 milions. Aquest 2025 s'han realitzat més de 140 actuacions, entre millores als lavabos, a les cuines, les classes o transformacions de patis.
Notícies en xarxa.
L'Hospital de la Vall d'Hebron ha posat en marxa la primera unitat de l'Estat especialitzada en l'alteració dels telòmers en l'adult.
Els telòmers són els extrems dels cromosomes que, quan són més curts de l'habitual, poden comportar malalties associades a l'envelliment, com càncers de la sang, fibrosi pulmonar i patologies del fetge. El centre públic analitza l'ADN dels familiars, els avisa del risc de desenvolupar-les i els guia, si és el cas, per evitar transmetre-les a una futura descendència.
Maite Polo.
Els telòmers dels cromosomes són com els caputxons dels cordons de les bambes, la peça de plàstic que protegeix l'extrem i que es va escurçant a mesura que fem anys. Hi ha persones que els tenen més curts en néixer per una mutació genètica, com el Germán, de 45 anys. Té 4 germans i tots són portadors. Formen part de la trentena de pacients diagnosticats fins ara a Vall d'Hebron. Li van descobrir fa 2 anys a partir d'una bronquitis buscant en els seus antecedents familiars.
El meu pare va morir de fibrosi pulmonar i càncer de pulmó. Llavors ja van passar-me amb el tema de la doctora i a partir d'aquí van descobrir tot el que tenia. I estic afectat del fetge, dels pulmons i de la sang.
El problema dels telòmers curts es considera una malaltia minoritària i provoca anèmia o defenses baixes, amb altres símptomes, com per exemple l'aparició de canes a una edat jove, ungles rares i problemes de la pell. Fer l'associació és difícil. Encara no s'ha descobert com allargar els telòmers, però sí que els fa escurçar i contribueixen al tabac i l'excés d'exposició solar.
Avui se celebra el Dia Mundial de la Salut Sexual, una jornada que té per objectiu conscienciar la gent sobre la importància de gaudir d'una sexualitat saludable en totes les etapes del cicle vital.
I una de les claus per aconseguir-ho és una bona educació sexual des de ben petits.
Cugat Mèdia, Tina Forest.
Des d'una educació més introductòria d'autoconeixement del propi cos fins a tractar temes com el consentiment, les relacions igualitàries, la importància de saber posar límits o la prevenció per evitar contraure diferents ITS. Els professionals de la salut es desplacen als diferents instituts per fer xerrada per tractar tots aquests temes, però lamenten que no són suficients, ja que només se'n fan una per grup de tercer d'ESO durant l'any. Helena Puig és infermera de salut comunitària del CAP Sant Cugat i coordinadora del programa La Tarda Jove.
Si comencem solament a tractar les
sexualitat a tercer de l'ESO amb un taller d'una hora i anem tard, perquè aquests nanos han tingut curiositat abans i hauran agafat les idees de sexo pel porno d'internet o per les culebrones de la tele. Tots els seus inputs vindran donats per una sèrie de coses que ells han vist, que s'han buscat la vida per altres mitjans.
Puig explica amb preocupació que molts adolescents defensen a mort que tenen el dret de controlar on va la seva parella i de tenir-les geolocalitzades. En aquest sentit, remarca la importància de construir relacions sexoafectives basades en el respecte, deixant lloc per la intimitat i la confiança.
El ministre de Transports i Mobilitat, Òscar Puente, ha admès sense pal·liatius que la xarxa de Rodalies és la més deteriorada de l'Estat i la que ha rebut un pitjor tracte per part de les administracions en la gestió de la infraestructura.
En una compareixença al Congrés dels Diputats ha defensat que el govern espanyol està complint amb la seva part de l'acord en el traspàs de Rodalies, però ha deixat clar que la millora del servei no es notarà fins que no es materialitzin totes les inversions que s'hi estan duent a terme i no arribin els nous trens a partir de principis de l'any que ve. No obstant això, ha assegurat que una gestió més pròxima pot ajudar a millorar el servei.
Rodalies de Catalunya, tengo que decir, sin paliativos, el más deteriorado de nuestra red por su extensión y por las desinversiones que se han producido a lo largo y ancho de su historia. Es la red más antigua en todos los sentidos y también es la red que ha sufrido un peor trato del conjunto de las administraciones que se han ido sucediendo a la hora de gestionar la infraestructura.
Mor el dissenyador Giorgio Armani als 91 anys.
Considerat rei de la moda italiana, mort aquest dijous als 91 anys d'edat. Es trobava a Milà acompanyat de la seva família i de Leo Del Orco, el seu company durant els darrers 20 anys, segons ha informat el seu grup empresarial.
I també en cultura, el guanyador del programa de la xarxa Opfest, Marc Andorell, presentarà una nova cançó durant les festes del Tura d'Olot, una actuació en què interpretarà tot el seu repertori. Olot FM, Òscar Gravalosa.
El 2022, en Marc Andorell va debutar com a cantant amb la cançó La deixo caure. En el seu moment va passar desapercebuda, però aquest any la va donar a conèixer en guanyar l'OPFest, el primer concurs televisiu de cançons originals en català. Arran d'aquest èxit, ha produït Un estiu com els d'abans, la cançó de l'estiu de la xarxa Més, que l'ha dut a tocar en directe per les festes d'altura. Al llarg de la seva carrera ha comptat amb el suport de moltes persones, però segons explica Andorell, un dels pilars més fonamentals ha estat el seu avi, que va morir a principis del mes d'agost.
Amb l'avi va ser com, va, anem a fer algun vídeo tonto per aviam si fa una mica de... No per fer gràcia, perquè al final jo no m'esperava que el meu avi fos tan graciós en càmera, o sigui, al final li deia, mira, avi, hem d'anunciar això, parlem de l'altre, i el tio es fotia allà a fotre rotllos, a parlar, em deia, no, un moment, que vull dir no sé què.
Pel que fa a l'actuació de festes d'altura, encara hi ha aspectes que s'acaben de treballar, com la coreografia o el vestuari, però el repertori és el primer que ha tancat. Preveu que el concert no durarà més d'una hora i que tocarà tots els seus temes, des de La deixo caure fins a Un estiu com els d'abans. Aprofitant els recursos que té, planteja un espectacle més semblant en estil al de l'OPFest, però portat al terreny de les festes d'altura.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Comença la pretemporada dels equips catalans de bàsquet. El Joventut Badalona i el Hajo Pos Lleida s'enfronten d'aquí poc més de mitja hora en el primer partit del torneig de Sant Julià de Vilatorta, un enfrontament marcat pel retorn de Ricky Rubio a les pistes després d'un any sense jugar. El nou FM, Sergi Vives.
Difícilment es podria trobar un millor atractiu per obrir oficialment avui el 39è torneig de bàsquet de Sant Julià. El primer partit de Ricky Rubio en el seu retorn a la penya és el gran reclam d'aquesta edició. Serà el preàmbul de 3 dies que tornaran a convertir el poble en cita ineludible per amants i seguidors d'aquest esport. Miquel Sanz és el director del torneig.
Ha estat un regal. L'any passat vam estar pendents perquè sabíem que potser tornava, va ser que no. I aquest any jo l'admiro, jo crec que té molt de mèrit. Ell que ho ha fet tot, penya, Barça, NBA, Cleveland Cavaliers, selecció espanyola, un any i mig que no ha estat jugant i ha estat capaç de dir, doncs no, jo ara vull tornar a l'equip dels meus orígens, que és la penya, i tornar a jugar. M'encanta, jo crec que és una història molt bonica.
El torneig reunirà enguany 5 equips ACB, el Joventut Badalona, l'Iopos Lleida, el Baxi Manresa, el Morabanc Andorra i el Bàsquet Girona, a banda dels 3 equips de categories inferiors. Les entrades es poden aconseguir a través del web del torneig, unes ja s'estan esgotant.
I demà en aquest torneig serà el tour del Baxi Manresa Morabanc Andorra i dissabte al migdia el Barça jugarà contra un rival d'Eurolliga, el París Basketball, en directe a la plataforma de xarxa Més. I encara en bàsquet, la selecció espanyola se la juga d'aquí mitja hora contra Grècia, després de la dura derrota contra Itàlia i de la sorprenent derrota de Geòrgia contra Bòsnia. D'avui, l'equip d'Escariolo ha de guanyar per passar els vuitens de final de l'Eurobàsquet. I a l'Europeu d'Hoquei Patins, la selecció espanyola està jugant als quarts de final contra Àustria, 19 minuts pel final del partit i golejada 8-0 del combinat dirigit per Pere Bàries en ple de catalans. Per tant, a tocar les semifinals per a l'equip espanyol. En futbol, l'Espanyol ha fet la valoració d'un mercat de fitxatges molt mogut amb 14 incorporacions i 10 sortides. El conseller delegat general, Maoyer, ha mostrat la seva satisfacció pel fet que l'Espanyol ha pogut arribar a la regla 1-1 que ha permès incorporar tots aquells jugadors que es volia fitxar i el secretari tècnic blanc i blau, Fran Garagarza, s'ha mostrat molt satisfet amb la plantilla. Ha destacat que el 51% dels jugadors del primer equip són catalans, però ha evitat parlar d'Europa i ha recordat que l'objectiu principal encara és la permanència.
¿Quién soy yo para quitar esa ilusión a nuestra afición que tanto tiempo lleva sufriendo? Claro que esa ilusión es buena y que se contagia además. Y cuando se contagia algo, algo bueno, eso pues tiene una fuerza tremenda. No sufrir todos lo que sufrimos los dos años anteriores. Uno con un ascenso en un playoff durísimo y otro pues que en el minuto 60 en la última jornada estábamos en segunda.
Encara en futbol, d'aquí una estona la selecció espanyola inicia el camí cap al Mundial de 2026 amb l'estrena de l'equip espanyol contra Bulgària a Sofia. I en handbol, el CAC 7 Balonmano Granollers va encaixar la segona derrota a la Lliga Guerreres Iberdrola després de debutar amb una desfeta a casa contra el Gran Canària. Ahir va perdre el primer duel a domicili contra l'Atlético Guardés. Les vallesanes van caure per un ajustat 23-22. I encara un apunt de futbol a la Primera Federació. Demà comença la segona jornada. El Nàstic de Tarragona obre la segona jornada al camp del Betis Deportivo. Els grana buscaran la segona victòria després del debut en victòria contra l'Algeciras.
Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Now I'm waiting at the diner looking traumatized. Cause you walk up to the table with an order of fries. And I know you, yes I know you, used to love you. And I said, I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.